Bona tarda, com esteu? Són les 3 i 5 minuts. Benvinguts a Esports Cope, benvinguts al primer programa de 2023. O sigui que bon any a tothom. Gràcies una temporada més, un any més en aquest cas, per fer-nos confiança. Desitgem que tingueu bona ràdio i molta salut. Bàsicament, salut en aquest 2023. La resta, que també acompanyi, però sobretot, salut. Doncs primer programa, anem amb els destacats, que tenim molta teca, perquè sabeu que vam tenir l'impàs d'ahir diumenge del primer dia de 2023, però venim d'un derbi. Els destacats comencen per la ressaca d'aquest Barça espanyol del derbi. Barça 1, Espanyol 1, va marcar primer Marcos Alonso, va empatar de penal Joselu, 14 targetes grogues, dues vermelles a càrrec de Mateu Laó. De seguida, la pel·lícula del partit. Tenim novetats pel que fa a Jordi Alba. Us explicarem el full de ruta del cas Lewandowski, encara per resoldre amb la via de la justícia esportiva, però també amb aquesta via novedosa, creant un precedent de la via de la justícia ordinària, en un Barça que té com a cites de la setmana. Primer, la Copa del Rei, dimecres. Aquest dimecres vinent, 4 de gener, 9 de la nit, Intercity d'Alacant, Barça, entra el Barça als setzens de la Copa del Rei, i diumenge, com comença l'any, diumenge Pairès, 8 de gener, també a les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona. De seguida, Elena Condis i l'actualitat del Barça. I l'Espanyol, doncs l'Espanyol ha presentat al·legacions, és notícia d'avui, a la segona targeta groga que va veure Vinícius Sousa en aquest derbi del Barça i que va suposar l'expulsió del brasiler. Recordem que l'Espanyol també té copa entre setmana, concretament demà, a les 7 de la tarda, rep el Celta als setzens de final de la competició. Atenció, que de seguida, d'aquí una estona, regalem dues entrades dobles per anar acompanyat o acompanyada demà a Cornellà Prat. Esports Cope té quatre entrades, farem dos packs, dues entrades dobles per anar a l'Espanyol Celta de demà dimarts, 7 de la tarda a Cornellà Prat. Recordo això sí que el proper partit de Lliga del conjunt blanc i blau enfrontarà l'Espanyol i el Girona el dissabte vinent, dia 7 de gener a les 9 de la nit. Precisament el Girona ha realitzat avui el primer entrenament d'aquest 2023 amb totes les mirades posades en el partit davant l'Espanyol. Ho fa amb una baixa important, Oriol Romeu, que es perd aquest partit per sanció. És una patata calenta per Mitchell per trobar un recanvi. En bàsquet, cita gran per començar l'any, aquest dilluns, 9 de la nit, primer clàssic de 2023, Real Madrid Barça a la 14a jornada de la Lliga Endesa. És el primer clàssic de la temporada per Nico Mirotic. Després l'escoltarem. El Barça, que arriba amb 10 victòries, una menys que el Real Madrid, que és líder, acaba de donar d'alta el Barça a Sanli. Entra per Mike Toby. D'aquí una estona escoltarem la veu dels protagonistes i estarem a Madrid per buscar l'última hora del conjunt blanc. Aquests són els destacats, bàsicament els destacats del programa. Anem a mirar les enquestes, tres enquestes que vehiculem a través del Twitter @esportscope. Enquesta Barça, preguntem: veieu bé que el Barça hagi utilitzat la via de la justícia ordinària en el cas Lewandowski? Sí o no? Tot molt igualat, però a aquesta hora està guanyant el no amb el 52% dels vots. Enquesta Espanyol: l'empat al Camp Nou serà un punt d'inflexió? Sí o no? 79% de les respostes pensen que sí. I enquesta Girona, sobre el mercat de fitxatges d'entrada i sortida de futbolistes, preguntem quina demarcació necessita reforçar més el Girona al mercat d'hivern: la porteria, la defensa, al mig del camp o la davantera. Està guanyant la davantera amb el 41% dels vots, 35% la defensa, 18% al mig del camp i 6% la porteria. Això és Esports Cop. Hem començat a rodar amb la Sílvia Ortiz a la coordinació i producció, Marc Pairès a la sala de màquines, la salutació d'Albert Díez al micròfon. En 60 segons tornem revivint a càmera ràpida com va anar aquest derbi Barça 1, Espanyol 1.
Un regalo con el que nunca se acaba la diversión, porque tiene cientos de juegos para niños y mayores. Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 €. Y ahórrate 30 € al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¿Eh? 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 destacable en el 105 por 70 del Camp Nou. Vamos poquito a poco desgranando. Sirve el córner Rafinha, pierna izquierda, frente de la pequeña. Entraba solo Lewandowski, solo cruzado. Gol, 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 gol. Gol. La primera de Mateu, sirve el córner de John, pierna derecha, balón a la frontal de la pequeña. El remate flojito de Lewandowski atrapó Álvaro en la raya de gol. Para cerrar este 2022 juega el Barça. Cañito de Jordi Alba, cae al suelo, dice Mateu que no hubo nada en esa acción. Dale entre Jordi Alba y su par.
Sí, sí,
pelota
sí.
Sobre la parte izquierda, llega Melamed, pico del área, Melamed encarando, dispara, córner.
Tirado, magnífico.
Rozó la bola el magnífico. Sergio Roberto, balón a córner. En el tuya mía con Frenkie de Jong. Caracolea Frenkie de Jong. Se aleja de la zona de influencia. Sigue el holandés, gana la frontal. Pelota a la izquierda, viene el centro. Directamente a manos de Álvaro. Ojo a la acción del español, el saque de banda. Llega Braithwaite, la pone atrás. Rechaza Jordi Alba, balón fuera. José Lu. El primer control bien, el segundo bien, cae.
Penalti
a favor del español.
¿En serio?
Penalti a favor del español. Ha tomado carrera José Lu.
Ya no.
Cuatro pasos antes del punto fatídico de los 11 metros. Va José Lu, gol.
¡Milagro!
Gol de José Lu.
Ojo que Mateu va por las 18.
Sí, otra.
Va a echar a Alba.
Sí, sería la segunda.
Es la segunda.
Sería la segunda, sí.
Es la segunda cartulina amarilla para Jordi Alba y lo echa.
Ya lo echó en otro derbi.
En la diagonal, viene en la diagonal, viene el Barça. Cuidado a esa acción. El cuero filtrado, Ferran, Álvaro.
Chica, serio.
Por debajo de las piernas del guardameta, reaccionó a tiempo el arquero Periquito. Viene Busquets en el centro. ¡Fuera! ¡Córner! Remató Lewandowski la pelota, córner. Viene el centro de Koundé. ¡Álvaro! ¡Atrapa Álvaro!
Se acaba esta broma, ¿no?
¡Se acabó!
¡Milagro en la condomina!
¡Empató el español en el derbi! ¡Le vuelan dos puntos al Barça y el liderato! Jugadores a vestuario.
Barça 1, Espanyol 1. Després de 15 jornades, el Barça es manté per la diferència de gols com a líder. 38 punts, els mateixos que té el Real Madrid, que és segon. Tercer, la Real Societat amb 29 punts. Quart, l'Atlètic de Madrid amb 27, també en posicions de competicions europees. Cinquè, Atlètic Club amb 25, els mateixos que té el Betis, que és sisè amb aquests 25 punts. Per trobar el Girona, dotzena posició, 17 punts, 5 per sobre del descens. L'Espanyol és setzè amb 13 punts, només un punt per sobre de la zona baixa. La ressaca del derbi. Comencem a parlar del Barça i també de l'Espanyol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quizás es la tierra mojada. Quizás es la sal en mi espalda.
L'empat és culpa nostra. Podem parlar de l'àrbit moltes coses, però és culpa nostra, són errors nostres, sobretot d'efectivitat. Quan fas aquella mitja hora tan excel·lent, tan bona, doncs has de sentenciar el partit. I no ho hem fet. L'Espanyol firmava arribar amb 1-0 fins i tot els últims 10 minuts per aconseguir l'empat, i així ha sigut. Quan perdones tantes ocasions, tant de xutar a porta, tantes arribades, i no ets efectiu, doncs pot passar aquestes coses, no? Amb un marcador tan ajustat d'1-0, són partits que l'has de sentenciar. I ho hem viscut moltíssimes vegades, i és la mateixa pel·lícula de sempre, són errors nostres. L'empat és culpa nostra. Avui perdem 2 punts. Era important acabar l'any de la millor manera. Sí, és veritat que acabem líders empatat a punts amb el Madrid, però perdem 2 punts avui, culpa nostra.
Aquesta és la veu de l'entrenador del Barça, de Xavi Hernández. N'hem pentinat l'actualitat, com us deia, del conjunt blaugrana i també del conjunt blanquiblau, dels dos protagonistes del derbi. Amb el Barça, Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda i bon any a tots, als oients i a tu també.
Efectivament. Vinga, anem amb la ressaca del clàssic, Helena, que té molts noms propis, entre d'altres Jordi Alba, que va ser expulsat. Tenim novetats perquè es va parlar que el Barça, dic, a les hores posteriors al derbi, presentaria recurs, però finalment dues targetes grogues, expulsat Alba. Com queda aquesta situació?
Fonts oficials del club del Barça em diuen que no tenen previst presentar un recurs, presentar al·legacions per aquesta segona targeta groga que va veure Jordi Alba al derbi. En principi, la idea era fer-ho, així li van transmetre al jugador, però ara, a aquesta hora, em diuen que no ho faran, que no tenen previst recórrer aquesta segona groga. Per tant, Jordi Alba, si el club no fa cap moviment, com ens diuen, serà baixa per sanció aquest diumenge contra l'Atlètic de Madrid.
Molt bé, i continua sent el gran protagonista, jo crec, de l'actualitat del Barça, Robert Lewandowski. El cas Lewandowski, que recordo, segueix dues vies: la via esportiva i la via de la justícia ordinària, que va permetre que quedés en suspès aquesta sanció que té Robert Lewandowski, bàsicament perquè li va donar la cautelar la justícia ordinària. Aquí es va moure bé i ràpid el Futbol Club Barcelona. Aquesta setmana pot haver-hi alguna novetat, perquè són tres dies, no?, que tenen les parts.
Tres dies laborables, per això Xavi, a la seva roda de premsa, deia el divendres que en 3-4 dies sabrien alguna cosa de Robert Lewandowski. Aquesta setmana coneixeran si pot jugar contra l'Atlético de Madrid, diumenge al Civitas Metropolitano. En principi, aquest dimecres és el dia en què la justícia ordinària ha de convocar el Barça i hi ha un representant del TAT en una audiència en la que també es pot personar la Federació Espanyola de Futbol. Una audiència on es decidirà si manté aquesta mesura cautelar i el davant té polonès pot jugar contra l'Atlètic de Madrid a l'espera de la resolució definitiva del TAT, o si per contra la suspèn aquesta cautelar, la deixa sense efecte i ha de complir la sanció, que recordem en principi és per 3 partits.
Doncs veurem quin recorregut té i si dimecres és el capítol final del cas Robert Lewandowski. No li va fer, com acabem d'escoltar, gens de gràcia l'empat, òbviament al barcelonisme, però a Xavi Hernández l'empat al derbi per tancar el 2022, perquè és cert que continua a liderar el Barça, però empatat a punts amb el Real Madrid, i això va fer que els fes entrenar ahir, que no estava previst el primer d'any, el primer de gener.
Ahir tenien festa, de fet, quan va acabar la roda de premsa de Xavi postpartit, després del derbi, ens deien des del Departament de Comunicació del Barça que no hi havia entrenament el dia 1, normalment descansen el primer dia de l'any, però Xavi va canviar de plans i després de l'ensopegada del derbi se'n va anar molt empipat del Camp Nou i va decidir convocar els seus jugadors per entrenar i per fer autocrítica, perquè ell va assumir després del partit que no havia estat culpa de l'àrbitre, que havia estat culpa dels seus jugadors i d'ell des de la banqueta, aquesta ensopegada, aquest empat en el derbi contra l'Espanyol, i per tant va dir que res de festa i que s'havien d'entrenar. Avui l'envien a la sessió de portes obertes, ja era un altre, però ahir Xavi estava bastant enfadat pel que ens van dir.
Un Xavi Hernández el que sentirem demà, perquè tu parlaves abans del partit de diumenge vinent, és un dels grans partits per obrir aquest 2023, Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona, però abans el Barça debuta dimecres a Alacant a la Copa davant l'Inter City.
A les 9 de la nit aquest partit es jugarà a l'estadi Rico Pérez d'Alacant, aquest partit de Copa del Rei contra l'Intercity. Per això demà hi haurà l'últim entrenament a les 11 del matí i després, a partir de la 1 del migdia, escoltarem a Xavi Hernández en sala de premsa.
Molt bé, i explica'ns en una jornada especial, dèiem avui, com ha estat aquest entrenament a portes obertes amb un jugador destacat per sobre de tots, que jo crec que cada vegada ens sorprèn menys que sigui així, no?
Gavi, avui podríem resumir aquest entrenament de portes obertes com la Gavimania. Més de 15.000 culers, molta il·lusió en aquest entrenament obert a l'Spotify Camp Nou. Al matí, molts nens, moltes nenes han vist com s'exercitaven els seus ídols a la gespa de l'estadi. Ho han fet tots, s'han entrenat tots. Xavi els té a tots sants, a tots disponibles per aquest partit de Copa del Rei. I, sobretot, el gran protagonista no ha estat ni Lewandowski, ni Pedri. Tots els focus, tots els crits, totes les pancartes pràcticament han estat per Gavi. Per això deia que hi ha Gavi Maria. Escolta què ens deien la majoria de nens i nenes sobre aquest jugador que porta el dorsal 30 i que molts esperen ja que li entreguin el 6 per veure'l en dorsal del primer equip ben aviat.
Una foto, lo que quiera.
Esteban estaba a ganar títulos esta temporada, ¿qué puede ganar?
Yo creo que la Copa del Rey y la Liga, yo creo que se la pueden llevar.
Yo creo que la Liga hay que trabajarla, pero se puede ganar y la Copa del Rey es un buen título.
Sí, va a ganar la Copa del Rey, la Europa League y la Liga.
Si pudierais fichar, ¿con quién os quedaríais? ¿Con Messi, con Mbappé o con Haaland?
Messi. Ara mismo Messi.
El micròfon blau de Cope, el micròfon blau de l'Helena Condis, passejant entre els aficionats i aficionades, clar que sí. Si al final l'esport és per la gent i això s'hauria de veure i de fer més sovint. Condis, alguna cosa més?
Et dic, Albert, que alguns pares s'han anat bastant empipats amb els jugadors perquè esperaven que s'acostessin a les grades, els signessin autògrafs als seus fills. Evidentment, això passa sempre, més de 15.000 culers els han vist de prop, els han vist des del seient, però els hauria agradat doncs, poder tocar o almenys que els seus ídols es fessin una foto amb ells. No ha estat possible i aquest era una mica el sentit general. Ara estic a l'Hospital de Sant Joan de Déu, des de la part alta de Barcelona, estic veient el Camp Nou i estic veient també Montjuïc, el proper estadi del Barça la temporada vinent, perquè ja saps que els jugadors, després de l'entrenament a portes obertes, fan la tradicional visita als hospitals per estar a prop dels nens i nenes que estan lluitant aquests dies per fer front a una malaltia. La gran absència en la visita als nou hospitals, als que visiten el Barça, és el president Joan Laporta, no hi és, i aquí a Sant Joan de Déu, on jo em trobo, per exemple, és on hi ha la representació més àmplia, encapçalada per Rafa Juste, Xavi Hernández, jugadors també, han vingut jugadors com Lewandowski, De Jong, Eric García, Marcos Alonso i Pedri, que ara mateix estan visitant els nens i nenes d'aquí, d'aquest hospital Sant Joan de Déu.
Ben fet, són un mirall i per això estan, també per donar exemple. Molt bé, Condis, cuida't, demà t'escolto avui al llarg de la programació esportiva d'aquesta casa amb tota la informació del Barça, però demà amb Xavi Hernández.
Perfecte, bona tarda.
Gràcies, Helena. Arriba el Manolo Oliveros, la imatge, la primera imatge de 2023 de l'Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La febre dels nens i les nenes per anar al Camp Nou avui i veure l'entrenament del Barça i, sobretot, tenir l'oportunitat de demostrar la seva admiració cap als seus ídols del moment. I hores d'ara, com les imatges que ens ha enviat l'Helena des del Camp Nou, el jugador més admirat és Gavi. I es confirma el que em deien des del vestidor del Barça fa uns dies. El jugador que guanya per golejar a l'hora de demanar una signatura és Gavi. És jovenet, guapo, sembla que agrada a les noies i lluita com ningú. Ara, sense referents com el Messi o el carisma de Gerard Piqué, troben altres referents pel futur. I des del punt de vista del futbol, per exemple, es poden fixar en Araujo, Eric García, Pedri o Ansu Fati. I si, a més de jugar bé, ets guapo, doncs millor. En tot cas, guapos o lletjos, una cosa és el dia festiu d'avui aprofitant aquestes dates i una altra cosa és demostrar cada partit que vols ser el millor i competir per tots els títols. Això és més complicat, però no és incompatible. Avui pots gaudir dels teus jugadors i dimecres també espero d'una altra manera. Dissabte, el derbi, dissabte passat, els jugadors haurien de pensar en l'admiració dels nens i les nenes del Camp Nou d'avui, d'aquest matí, o els nens i les nenes malalts i malaltes dels hospitals. Amb aquesta il·lusió contagiosa, segur que haurien posat més intensitat al camp.
Manolo Oliveros, Sports Cope.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estoy muy orgulloso de estos jugadores. Creo que han competido mostrando el ADN, nuestros valores, el ADN de este club. Más que nunca ha sido la fuerza de un sentiment. Creo que nos ha empujado en momentos que teníamos que resistir, en momentos que teníamos que sufrir, porque evidentemente sabemos qué tipo de partido jugábamos. No obstante, no me cansaré de resaltar el orgullo que siento por estos jugadores. Lo que han hecho el día de hoy es muy, muy complicado. Es muy complicado.
La veu del tècnic de l'Espanyol, de Diego Martínez. La ressaca, ja l'hem repassada, del Futbol Club Barcelona, del derbi, d'aquest empat a un per tancar el 2022. Ara la ressaca, una ressaca molt més feliç, alegre. Estem preguntant a la xarxa social si ha de servir, pot servir, bàsicament, aquest empat com a punt d'inflexió. L'actualitat de l'Espanyol, Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
Una actualitat que passa, atenció, per l'altre expulsat del derbi, Vinícius. L'Espanyol presenta al·legacions.
Sí, a la segunda tarjeta que vio Vinícius en el derbi, el brasileño ya no podía jugar contra el Girona el sábado porque la primera que vio era la quinta amarilla y, por tanto, cumplía ciclo. Así que el objetivo del club es que le retiren la segunda y quede limpio. ¿Qué pasa si no se la retiran? Albert Roja no volvería a estar apercibido con cuatro amarillas y, por tanto, antes del siguiente partido contra el Getafe, también cabría la posibilidad de que, en caso de ver otra amarilla, le cayeran otro partido y se perdería, por tanto, de dos partidos en tres encuentros. Y ese es el objetivo del Español, que ya ha presentado, como digo, alegaciones. La sanción, por cierto, no afecta al partido de mañana de 16avos de Copa contra el Celta, al ser competición diferente, partido único a las 19 horas en Cornellà por la tarde. Ya hablando de la jornada de hoy, a las 6, rueda de prensa de Diego Martínez, el entrenador, y entrenamiento a las 7. La lista de convocados se conocerá horas antes del encuentro. Ya podemos asegurar que Vare y Pedrosa són baja segura.
Molt bé, així està l'Espanyol. Atenció, que la propera cita, com ens explicava el Juan, és demà, 7 de la tarda, a Cornellà Prat, Espanyol-Celta, setzens de final de la Copa del Rei. Vols anar a aquest partit? A més, acompanyat o acompanyada? Atenció, dues entrades dobles pels més ràpids. A l'altra banda del telèfon que donaré ara trobareu la veu encisadora de la Sílvia Ortiz, 932-70-37-77. 932-70-37-77. Els més ràpids, les més ràpides, s'emporten aquestes dues entrades. De seguida, protagonista aquí a Esports Copé.
Pericus, volem que les grades de l'RCD Stadium s'omplin i que comparteixis la màgia dels partits al nostre estadi. Si ets soci abonat i en portes un altre, et retornem el 50% del seu carnet. És l'hora dels pericus.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 27 de la tarda, l'anàlisi en blanc i blau amb el Dani Solsona. Ens fa molta il·lusió, saludar el Dani. Dani, bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any a tothom.
També. Bon any, sí senyor, bon any, que comença aquest 2023. Acaba i comença per l'Espanyol amb un bon regust de boca, que és assaltant el Camp Nou amb aquest empat a un gol. Suposo que hipermega satisfet, no?
Sí, sí, perquè a priori, abans de jugar-se el partit, home, la lògica deia que el Barça hauria de guanyar, tenint en compte els precedents de l'Espanyol d'aquesta temporada, i si mirem les estadístiques de l'Espanyol al camp del Barça, doncs ens hem de remuntar a, no sé, el 2009 o no sí. Sé quin any era, no?
2009.
Bé, però una vegada va començar el partit, que no va començar bé, perquè ens van marcar molt aviat, doncs i tot indicava que el Barça podia emportar-se la victòria, a més, amb una victòria folgada.
Deia el Dani, des de 2009 que no puntuava l'Espanyol al Camp Nou, efectivament, 14 derrotes seguides, l'Espanyol és el primer equip que marca en Lliga al Camp Nou aquesta temporada. Estem preguntant avui a les xarxes socials, Dani, si això pot servir de punt d'inflexió per totes aquestes circumstàncies que estem comentant envolten el derbi, pel resultat i perquè ara, més enllà del central que ha arribat, entenem que han d'arribar més reforços per acabar d'apuntalar aquest equip que ha d'aconseguir la permanència sí o sí.
Sí, sí. Home, hauria de ser, perquè és veritat que empatar al camp del Barça, això et dona una alegria immensa i anar sumant, que és el que ha de fer l'Espanyol, doncs perfecte, no? Però d'aquí una sèrie de jornades mirarem i has tret un punt. i l'Espanyol ha guanyat dos partits. Sí. I ara venen queden quatre partits per acabar la primera volta. Ara tenim, a part del partit de Copa de demà contra el Celta, doncs el Girona, el dissabte, després anem a Getafe, ve el Betis i anem al camp de l'Almeria. Vull dir, l'Espanyol ha guanyat dos. I d'aquí a final de temporada n'has de guanyar vuit més. O sigui, n'has guanyat dos, n'has de guanyar vuit, perquè total 10, per estar tranquil, són 30 punts, més els empats, que ja en portes 6 o 7, en faràs 10 empats, 3 més, ja són els 40 punts per salvar-te, no? El partit de Girona és clau, per mi és clau, guanyar el Girona fa que aquest punt sigui molt positiu, però si tu no treus endavant el partit de Girona, tornes a estar les mateixes.
Sí, al final això són números i s'han de sumar victòries i si pot ser de 3 en 3, millor que millor. Qui s'ho ha reforçat del derbi? Dic a nivell de noms propis, l'entrenador, el principal que s'ho ha reforçat és l'entrenador?
Sí, sí, perquè jo comentant el partit, vaig dir que, home, jugant de la manera que juguem, doncs jugant contra el Barça, si jugues a la contra, aquestes recuperacions que fas al teu propi terreny de joc, després per sortir a la contra necessites jugadors que tinguin una certa velocitat. I nosaltres a dalt, José Lu fa el que fa, que és importantíssim, però no és un jugador que li puguis tirar pilotes a l'espai perquè sí, pugui córrer i tot això, no? L'únic que ens quedava era una mica Breitweight, però no era suficient. Bé, jo crec que l'entrenador després em va demostrar que el guió del partit el va portar des del principi, va anar bé, el Barça ens va deixar vius amb l'1-0 i amb l'1-0 sempre poden passar coses. Pots arribar una vegada, dos, amb alguna possibilitat que pot passar i de fet va ser així. Només vam arribar una vegada a la primera part amb un xut de Nico Melamed, que la va tocar un defensor i va anar fora, i la segona, l'arribada aquesta de José Lu, que el van trepitjar i va ser penal. No en vam arribar cap més, no? Bueno, jo crec que l'entrenador s'ho ha reforçat, sí, sí, amb aquest partit.
En aquest partit, veurem. Sí, sí, t'entenc, eh? Al final, aquest empat davant el Barça és bo si, per exemple, ara guanyes el Girona. Ja no entro en el que pugui passar a la Copa, que és un altre rival de primera, com és el Celta.
Exacte. És que al final has de començar a mirar números, eh? I per què? Perquè estem que queden quatre partits, com he comentat abans, per acabar la primera volta.
Sí.
Ja sé el discurs de tothom i que tots sabem que encara queda molta lliga i que queden molts partits i que sí. Però els números són freds. 8 partits has de guanyar.
Mm-hmm.
Val? Si n'has guanyat dos, doncs n'has de guanyar 8 més, eh? I clar, i això no és fàcil.
Sí,
jo
sí,
crec que l'Espanyol no tindrà cap tipus de problemes, no en tindrà cap, però a veure si aquest empat això serveix per començar a agafar ja embranzida i començar a guanyar partits.
Veurem. Em queden dues, Dani. La primera part, preguntar-te pel que ha arribat, és a dir, el primer reforç del mercat d'hivern de l'Espanyol, que és César Montes, que tothom està dient que ha d'entrar en bon peu i que es farà amb un lloc ràpidament a l'11 titular. Et sembla un bon fitxatge, una bona aposta?
Bueno, pel que hem vist al Mundial, perquè jo no el coneixia, aquest jugador, però pel que hem vist al Mundial, sí, té bona sortida de pilota. Em falten encara alguns detalls, perquè no els he pogut veure bé del tot, però té bona sortida de pilota, té una envergadura bona, 1,92 m o així, més o menys. Em falta veure com corre quan s'ha de girar i corre a l'esquena, si ahir se gira ràpid. Sí que és potent ja en carrera. Bueno, ens pot servir. Tenint en compte que l'altre dia contra el Barça ens van rematar totes les jugades a pilota aturada,
sí,
quan
sí,
el Barça
sí,
tampoc és un equip que remata molt els corners i a pilota aturades, però ens els van rematar, doncs pot servir, entre altres coses, per donar-li aquest plus en el joc aeri.
I després, cas Lewandowski. Et pregunto a tu, Dani Solsona, però Dani Solsona com a peric, òbviament. Hauries utilitzat aquest recurs de la justícia ordinària, que hi ha un pacte no escrit de no utilitzar aquesta via, que és una via que es pot utilitzar, és a dir, el Barça no fa res que no pugui fer, però no es queda només en la justícia esportiva. Tu haguessis utilitzat aquesta via si fossis l'Espanyol?
a partir d'ara sí.
Jo et dic abans.
Abans.
Sí, ara hi ha un precedent. Ara, òbviament, el Barça ha assentat un precedent. Jo et pregunto si l'haguessis utilitzat.
Però és que abans no sabia ni que existia que podies anar al contenciós. Clar, tot això m'ha agafat a mi, m'ha agafat de nou, perquè dic, ostres, el contenciós ha anat a darrera hora, ara l'ha cautelat. Sí. Bueno, tot va ser una mica estrany, que segurament és legal, segur, que està millor o pitjor o ben fet. Bueno, cada un juga a les seves armes, però... Deixa'm dir una cosa per acabar.
Digues, i tant.
Jo crec que el fet de que el Barça hagi fet això no només és pel partit a l'Espanyol, sinó que miren una mica més llarg. Crec, és la meva opinió, perquè l'altra setmana juguen contra l'Atlético de Madrid.
Sí.
Si aquests d'Altà no es reuneixen perquè resulta que hi ha festes i més festes i ara ve Reis i tot això i no es reuneixen, encara tindrà la cautelar per jugar contra l'Atlético de Madrid. Mm. I després ja tens el Getafe, el, no sé si el Betis, alguns equips que potser pots permetre doncs, que no jugui Lewandowski encara que ja sabem com se les gasta. No? Però jo crec que mira una mica més cap allà el Barça. I això ningú, o crec, o pocs, han comentat aquesta circumstància.
Mira, doncs ho apunto. Molt bé, Dani, doncs t'agraeixo que ens hagis acompanyat i que hagis volgut compartir aquesta estona de ràdio aquí a Esportscope. Cuida't molt i que tinguis un feliç 2023. Gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
El Barça ha de millorar les sensacions i anar per la Copa. I ho viurem, com sempre, a la millor ràdio esportiva.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Rico Pérez, Intercity, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
3:37 de la tarda, dilluns. Qui ve els dilluns a Esports Cope? A banda de vosaltres, que ens escolteu, gràcies. Josep Maria Minguella. Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, amics. Bon any a tots.
Sí, senyor, bon any. Minguella, ara et pregunto per la teva taula de cap d'any, que deu ser una taula espectacular. Sí. Poli Rincón i Polito, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Feliz año, hombre.
María. Feliz año nuevo a todos.
Igualmente,
os traigan muchísimas cosas muy buenas, porque sí, vosotros que sois buenos os lo merecéis.
Hombre, no somos buenos, somos lo siguiente. Oye, ¿y esa cena de fin de año de Poli Rincón? ¿Cómo fue esto?
Con la familia, con toda la familia, con mis nietas, con mis hijos, con, bueno, mejor imposible.
Jamoncito, digo,
yo,
ahí, bien.
Eso sí, de jamoncito y todo, nos pusimos ciegos.
Mole.
Solo que había que comerse, no lo comimos.
Mole, mole. Cual,
no tenga ninguna duda, absolutamente ninguna.
No tengo ninguna duda. Minguella, al teu cap d'any, a veure, on va ser, si es pot explicar, o com a mínim, com
sí,
va
home,
ser?
Va ser a casa dels fills, també sí, amb tota la família. Van venir els seus parents de Galícia, que van aportar la seva presència i el seu material
gallec.
I van, això de tot, bé, bon ambient, música. Vam acabar tard que quasi no ens podíem anar a dormir. Ja.
Ah, vas fer bona digestió, tot i el derbi?
Sí,
Tot i el derbi, bona digestió, a Can Minguella, no?
Bueno, el derbi va ser una pallissa, però ja estem acostumats. Vull dir, el passa que aquí, futbolísticament, tenim poca memòria, però els partits que el Barça porta fent, més enllà dels resultats, els partits que el Barça porta fent no són de matrícula d'honor des de fa mesos.
El que passa és que l'Espanyol venia de molt a baix i d'estar malament.
Es
va donar la primera mitja hora, semblava que seria una golejada del Futbol Club Barcelona, i després el seu de Mateu, però allò va acabar empat a un, que deixa satisfet l'Espanyol, però deixa en una tanca va fer entrenar Xavi a l'equip i no estava previst, en una situació delicada per les sensacions, més que res del Barça, no?
Bueno, jo crec que si l'entrenador diu que es té d'entrenar, que entrenin, però jo crec que no és un problema d'entrenament, és un problema de qualitat de jugadors, de, per exemple, el Barça amb 90 minuts no va fer un gol, vull dir, els delanters del Barça no van fer un gol, va fer un central, tot tinguent el Fati, el brasileny, el Lewandowski,
Rafinha,
el Torres, milions i milions gastats, i resulta que en 90 minuts amb un Espanyol que va estar bé i que va estar bé rodat i tal, però són incapaços de fer-li un gol. Per tant, vol dir que no és un problema d'entrenar, poden entrenar molt, que no entrenin massa perquè potser després es cansen i encara correran menys.
Bueno, Poli, lo del Madrid tampoc és que fuese muy vistoso, però sí resolvió, que era lo que le tocaba hacer al Barça y no hizo.
Es que ahora mismo estamos hablando de partidos que lo que hay que hacer es ganarlos. Sí, yo claro. Tampoco que lo dije, estando en tiempo de juego, eso dije a Paco, se ponían de risa, digo, es que hoy es un partido que si lo ganas, terminas el año muy bien, puede ser mejor, y si lo pierdes, puede ser que prácticamente hayas puesto ya una distancia importante para la Liga. Y al final el Madrid ganó el partido, que es lo que hay que hacer. Si mira, estos partidos da igual que juegues bien o regular, al final son los tres puntos. Y al final, si tú no eres capaz de ganar en estos partidos, que para mí el Barça mereció ganar, evidentemente las ocasiones las tuvo clarísimas de todos los colores, pero esto se trata de que al final tenga los tres puntos. Si no los tienes, malo, mal resultado, malísimo, por supuesto. Uh-huh. Y empiezas el año mal. O lo terminas, ¿no? Ya no sé yo si empiezas o terminas.
Bueno, más lo mismo, porque al final hay un día entre medio. Minguella, al tema de la justícia ordinària, que crea un precedent, a tu et sembla bé que s'utilitzi i et sembla bé que l'hagi utilitzat el Barça?
Bueno, a veure, si és una possibilitat legal, a mi em sembla que està bé que el Barça hagi estat viu i l'hagi utilitzat. El que passa que a mi, que ja estic fora d'aquests temes, anem a dir, del detall, a la meva època, un club de futbol no podia anar a la justícia ordinària per temes deportius. És a dir, podia anar per temes de contractes d'imatge, ai, per contractes no pagats, per impagats, per aquestes, per contractes deportius. No, inclús, si no recordo malament, el Vasco da Gama una vegada va anar a la justícia ordinària i van baixar de categoria. Això era el que era abans. Ara, jo no sé si la legislació ha canviat, però durant molts, molts anys la FIFA no acceptava cap veredicte que vingués de la justícia ordinària en temes deportius.
Mm. Poli, tu opinió?
A mí, como dice José María, si es legal, lo puedes hacer. Ahora bien, has abierto una veda que ahora ya para todo el mundo vale. Es que ahora ya a ningún equipo, de ningún club, ni ningún jugador le puedes decir que no. Entonces, esto va a ser a gusto del que lo necesite, cuando lo necesite y como lo necesite. Que lo aceptamos, bien. Que no lo aceptamos, bien. Ahora, lo que no puede ser es que para unos sí y para otros no. Ahora ya has abierto una boda. Has quitado un delito que antes estaba penado de una manera y ahora es libre de hacer lo que te dé la gana. Pues bueno, pues ya está. Venga,
no, y además, además a nivel deportivo, al menos en España, quita o quita la importancia del la expulsión. Porque en España hasta ahora cuando un jugador expulsaban...
Dos amarillas, José.
Si hubo dos amarillas, el siguiente partido no jugaba.
Efectivamente, ahora ya también lo has quitado eso. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo
entonces,
es el tema?
Entonces, un poco aquello de sanciones a la carta. Dice, a ver, ¿cuándo juego contra este? Bueno, pues haremos que la sanción toque contra este partido que me va a...
Efectivamente.
Si juego contra uno, mejor no. Entonces, bueno, no sé, yo creo que de alguna forma lo hecho está, seguro que se va a hacer la ley, pero sería bueno que lo aclarasen y que se pusiesen todos de acuerdo para decir, a ver, ¿cuáles son las normas que hay a partir de ahora?
No, pero si las normas yo creo que estaban claras. Lo que pasa es que tú te las has saltado. Hay alguien, no que se las has saltado, porque ha hecho una cosa que es legal, a ver si me entiendes. Que ese respeto que tú decías antes, que todos tácitamente lo tenían aceptado y todos nadie iba a eso, pues evidentemente ahora ha saltado por los aires. Y ahora yo ya tengo un jugador con dos tarjetas amarillas y me interesa que juegue contra el Madrid. No hablo del Barça, hablo de cualquier equipo. ¿Qué hago? Me voy ahora mismo, pido esto, punto, y juega contra el Madrid. Y estamos adulterando la competición. Entonces yo digo... ¿El que manda aquí es permisivo para adulterar la competición? Pues sí.
Sí, sí, bueno. és així. Deixeu-me que passi pàgina, perquè si no em quedaré sense temps i us vull preguntar per temes més estrictament esportius. Bàsicament, Minguella, per aquest 2023 i aquesta segona part de la temporada, què li demanes o què li vols exigir al Barça, si és que li pots exigir alguna cosa al Barça de Xavi Hernández, que sabem que Barça i Madrid sempre necessiten títols. Què li demanes al Barça, a veure?
Jo crec que el Barça té d'anar per la Lliga. És a dir, la competició important que queda una vegada t'han tret de la Champions és la Lliga. El que passa que la Lliga només té un contrincant, que és el Madrid, i llavors això dependrà molt de què faci el Madrid. Jo crec que el Madrid... Que té un calendari com el Barça molt apretat de cada 3 partits, si no incorpora un o dos jugadors més, amb els que té li pot arribar a anar just en quant a número de jugadors, i això pot aprofitar el Barça per guanyar la Lliga. Una altra competició, potser la Copa i tal, però vull dir, per mi la Lliga salva la temporada, encara que sigui es pensa que el Madrid falli.
Uh-huh. Poli, Liga Barça-Madrid, Madrid-Barça, como viene siendo habitual, siempre, sino casi siempre, una de cada 10 veces no pasa, pero el resto sí. ¿A quién ves más fuerte ahora mismo?
Pues mira, yo es que este año no tenemos una pauta como para poder hablar, no tenemos ninguna experiencia después de lo que ha pasado con el Mundial,
sí,
como
también.
Hasta aquí. Has visto cómo han venido los equipos. Yo no sería capaz de juzgar a ningún equipo ahora mismo porque realmente no sé cómo están, como está diciendo José María. Se tienen que incorporar jugadores. En el Madrid los que han llegado no han podido jugar. El otro día jugó un rato Camavinga porque no tenía más remedio. Pero bueno, yo creo que ahora mismo no tenemos un criterio exacto, más o menos, que pueda ser coherente para poder decir qué va a pasar. Como bien ha dicho José María, ahora vienen para los dos equipos, sobre todo para estos dos equipos, viene un mes y medio extraordinario,
muy
maravilloso.
Fuerte,
y aquí vamos
fuerte.
A ver muchas cosas de lo que puede pasar, pero sobre todo, ¿sabes en qué? En cómo están los jugadores. ¿Cómo llegan a esto los jugadores? Pues yo no lo sé. Si es pretemporada, si ya estamos metidos en la temporada y el Mundial no sé qué, si vienen mejor los que han jugado el Mundial o que los que han estado de vacaciones. No lo sabemos.
Si hay que jugar algún torneo amistoso para rodar a los jugadores.
Espérate que viene la Supercopa.
José, ¿has visto la cantidad de lesiones que ha habido en esta última, en la última jornada esta? Es que ahora mismo, tú fíjate, el jugador que venía preparado para llegar al Mundial, que eran los que estaban para ir al Mundial, no era bueno para los que estaban jugando normal, que no iban al Mundial. Y ahora los has dejado parados y ahora los metes una... porque tampoco es pretemporada, porque una pretemporada es después de estar de vacaciones un mes y pico.
Sí, sí.
Entonces, claro, yo no sé qué va a pasar, no lo sé. Hombre, yo dudo que al final van a estar peleando los mismos. El Atlético de Madrid estará ahí incordiando siempre, no tengo ninguna duda, pero yo creo que el título de Liga se lo van a jugar Madrid y el Barça.
Este año es Barça y Madrid... Madrid-Barça, sin ninguna duda.
Y después viene otra liga, Lo digo cortando la clasificación de primera. Bueno, tenemos Copa para Madrid, para Barça esta semana, y después el gran partido del fin de semana es Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y ante los Reyes...
Hay que pedirle cosas buenas a los Reyes, a ver qué os trae, Albert.
Albert,
pero tú has sido bueno.
No he sido bueno, he sido lo siguiente. O sea, una cosa espectacular. Mi 2022 ha sido increíblemente bueno.
Entonces, ya te lo diré,
Y siempre hay que hacer la carta, eso no solo de hacer la carta de Reyes.
Por Dios, no faltaría más.
Poli, feliz semana.
Igualmente, que os traiga muchas cosas a los Reyes, que soy
muy
bueno.
Sí, señor.
Hasta luego.
Miguel, un abrazado a Miguelito también.
De part vostra.
Que vagi molt bé. Adéu, Miguel. Seguim Esports Cope.
Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en Cope.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 16 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 3. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:48 de la tarda. Fem un apunt del Girona, que va ser l'encarregat d'obrir en la represa de la Lliga la 15a jornada de la Lliga Santander, amb aquest empat a 2 gols davant el Rayo Vallecano a Montilivi. Un resultat que deixa el Girona amb un més 5, és a dir, 5 punts per sobre del descens que marca el Sevilla. Un dels grans partits també de la propera jornada, la número 16, és aquest Espanyol-Girona de les 9 de la nit del dissabte a Cornellà-Prat, sense Oriol Romeu, peça importantíssima al Girona. D'això parla l'entrenador del Girona, d'aquesta absència, Mitchell.
Para mí es importante que sigamos confiando en lo que proponemos y lo que queremos. Y yo creo que el jugador lo tiene, lo tiene claro y bueno, no me ha dado tiempo a pensar la baja de Uri para el día del Español, pero bueno, ya he dicho que estoy muy contento con la plantilla y habrá otro compañero que salga y que compita igual y evidentemente Uri es un jugador especial, diferente, nos ha hecho mejores a todos y nos seguirá haciendo mejores, pero en este partido no podrá estar y ya está.
I el Girona, ara que s'ha obert el mercat de fitxatges d'entrada i sortida de futbolistes per la segona part de la temporada, pendent de si hi ha alguna sortida, però pendent també de si pot reforçar l'eix de la defensa. Fem una pausa, anem amb el tram final del programa i parlem, avui tenim clàssic Real Madrid-Barça, de la Lliga Endesa de Bàsquet.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Siempre difícil, siempre mucha tensión, ¿no? Sigue siendo un clásico. Y la verdad que buena tal vez la manera de empezar el año, ¿no? Y intentaremos pues hacer nuestro mejor partido, porque sabemos, sobre todo jugando en su casa, que debemos jugar bien.
És Nico Mirotic, és el gran protagonista abans del primer clàssic de bàsquet de 2023, aquest Real Madrid Futbol Club Barcelona, que es juga a les 9 de la nit a la pista del Withing Center a Madrid. I esperem que Mirotic sigui també a sobre del parquet el gran protagonista. Tercer duel de la temporada entre ambdós conjunts, un Real Madrid que arriba líder 11 victòries, una menys té el Barça, que ve de guanyar l'Estrella Roja, amb polèmica inclosa, a l'Eurolliga. El tècnic del Real Madrid és Chus Mateo.
Rival que está jugando muy bien, que se conoce también muy bien, que llevan tiempo jugando parecido y que es un equipo que defiende con unas claras señas de identidad. No es un partido normal, porque nos engañaríamos todos, es un partido en el que todos los jugadores, los dos equipos están motivados para llevárselo. Sabemos cómo funciona nuestra gente y nuestra gente lo que no nos perdonaría nunca es no dejarnos el pellejo.
Es la voz del entrenador del Real Madrid. Vamos a saber cómo está el conjunto blanco, que además hay muchos nombres propios. Lo de hoy ya os he dicho que es de felicitar, y además nos gusta, porque felicitar nos gusta mucho el nuevo año, porque nos reencontramos con el primer programa de este 2023. Pilar Casado, feliz año, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Feliz año, hombre, feliz año. Bueno, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. Con Pilar nos vamos a escuchar mucho hoy, ya nos hablamos y nos escuchamos bastante, porque recuerdo que este primer clásico de baloncesto de 2023 lo emitimos a través de Tiempo de Juego, emisoras COPE+. Pilar, ¿cómo está el Real Madrid? Que ya sabéis que el baile de lesionados en el Real Madrid es importante a lo largo de toda la temporada, pero es que además tiene que descartar Chus Mateo.
Bueno, pues las novedades pasan más que por las altas, por las bajas. Es cierto que descontamos, por supuesto, a Carlos Alocen y Anthony Randolph. Ninguno de los dos está para volver para este clásico. Les queda todavía trabajo para poder volver a reaparecer de sus respectivas lesiones, las dos cruzados en una rodilla, pero las novedades pasan por la baja de Rudy Fernández. Es evidente, el Real Madrid ha movido ficha. Rudy Fernández, recordemos, volvió en Euroliga frente a las Bell Villerban y jugó frente al Surne Bilbao Basket el pasado martes, hace 6 días, en la Liga Endesa, pero ya no estuvo en Vitoria, ya no estuvo frente al Baskonia en la Euroliga el pasado jueves. Ha sido dado de baja esa muñeca operada, recordáis, a finales del mes de septiembre, y que le ha tenido casi 3 meses en el dique seco. Le da problemas, los problemas se llaman un golpe frente al Surne Bilbao Basket, hay cierta inflamación y el Real Madrid evidentemente no puede contar con él para el clásico de esta noche, así que pone el plan B en marcha y es dar de alta a Alberto Abalde, que también estuvo la pasada semana ya con el equipo también, así que esas son las novedades, no hay más en el conjunto de Chus Mateo.
Bueno, vamos a ver qué decide Chus Mateo, apuntado todo. Por cierto, es una semana me vais a entender. Es una semana rara porque sobre todo los colegios están cerrados, los niños están casi todos de vacaciones, también mucha gente, aprovechad si todavía continuáis de vacaciones o tenéis ya vacaciones esta semana. Mi pregunta, ¿el Withing Center lleno a reventar o no, Casado?
A ver, lo normal es que haya una muy, muy buena entrada. Desde la pandemia es verdad que las entradas en el Palacio no han sido las mejores. Sí que fueron, por ejemplo, en la final de Liga Endesa, precisamente ante el Barça el pasado mes de junio, pero no se ha vuelto de manera continuada a esos 12.000 largos 13.000 espectadores. Hace mucho tiempo que no vemos esas entradas, si exceptuamos el final de Liga. No es fiesta en Madrid. Es decir, hoy se trabaja en Madrid porque ya se tuvo de fiesta el día 26 de diciembre, pero los niños no tienen cole. Así que es de suponer que la entrada sea muy, muy buena. No sé si vamos a rozar el lleno, pero desde luego sí va a ser un gran entradón.
Vale, y el pronóstico de Pilar Casado es...
Uf.
Vaya pregunta.
Vaya pregunta. Pues mira, te diría que gana el Madrid, pero ajustadito. Igual un más 4, un más 5. Me parece que los dos equipos tienen un puntín de irregularidad todavía. Que bueno, ahí, ahí, ¿eh?
Ahí, ahí. Más 4, más 5 para Pilar Casado. Después Pilar Casado, Schwankar, la voz del baloncesto en esta casa. Estamos todos, ¿eh? Casado, cuídate.
Luego te escucho.
Gracias, adiós. Bueno, chao. Tercer clásico de la temporada. Primero en la Supercopa, después en la Euroliga, ahora en la Liga Endesa. ¿Cómo lo ve el especialista de COPE, el que más sabe de baloncesto, profesor Miguel Ángel Paniagua?
Bueno, como siempre, un Real Madrid-Barcelona o un Barcelona-Real Madrid, independientemente de que sea el primer partido o el último del año, son tremendamente complicados de pronosticar, son dos plantillas muy igualadas. Al final, la sensación que uno tiene siempre es que estos partidos dependen mucho de pequeños detalles, por supuesto de la defensa. El Real Madrid sufre mucho si le hacen más de 85 puntos, eso es algo que le pasa con cierta frecuencia en esta Euroliga, donde lleva 6 derrotas y casi siempre cuando el equipo rival se acerca a los 100 puntos el Real Madrid sufre, pero bueno, hay jugadores de gran calidad. Para mí la clave estará como siempre en la defensa, dos bastiones fundamentales en el Real Madrid a la hora de analizar tácticamente al equipo de Chus Mateo, que son Tavares en la defensa y Gavi Deck también en defensa y en ataque. Y en el Barça, pues por supuesto, los referentes de la Provítola y Mirotic. Y como siempre, la versatilidad de Nikola Mirotic puede ser un punto muy difícil desde el punto de vista táctico para el Real Madrid.
El clàssic Real Madrid-Barça a l'ona mitjana de COPE Catalunya a partir de les 9 de la nit amb tot l'equipàs. Sintonia del Dakar que ens acompanyarà aquests dies, tram final del programa. Torna aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra al Juan Arias per actualitzar l'etapa del Dakar. Com ho tenim, Arias?
Pues en coches victorias para Al-Attiyah, segundo Van Loon, tercero Carlos Sainz a 5 minutos, Peter Hansel pierde 32 minutos y Laia Sanz con problemas mecánicos lleva 2 horas parada. Estaba haciendo una gran etapa, estaba dentro del top 10, pero ha tenido algún tipo de problema y desde luego está pues perdiendo un tiempo que le va a alejar de los primeros lugares, si es que será el objetivo de Laia Sanz, que en principio era el objetivo. En la general, el madrileño sigue líder, Al-Attiyah segundo a 2:12, Serradoni es tercero a 25 minutos. En motos, victoria para Klein, segundo Buller y tercero House. Barreda, sexto, condicionado por un golpe en el pie derecho causado por una piedra y sancionado con 1 minuto por exceso de velocidad. En la general, Klein, norteamericano y mejor rookie del año pasado, es el nuevo líder. Segundo, Price. Barreda queda tercero a 2 minutos del líder. El español César Rojo ha abandonado tras una fuerte caída que le ha provocado una rotura de clavícula. Mañana, etapa de navegación entre cañones y desierto abierto.
Es la radiografía del Dakar. Te'n vas a ver a Diego Martínez, ¿no? A las 6 de la tarde.
A las 6.
Al técnico del español. Bon viatge, Arias. Gracias.
Que vagi bé.
Això vol dir, aquesta sintonia vol dir que anem plegant veles, no, Pairès? Abans hem de recordar coses, les enquestes, però també coses, notícies, detalls que de forma directa o indirecta us afecten i heu de saber. Última hora, Sílvia Ortiz, molt bona tarda.
Bona tarda. RDT ja està inscrit a la Lliga, pot debutar amb el Rayo diumenge contra el Betis. Es perd el partit de Copa de demà perquè té molèsties al genoll. Una lesió, Nico González, jugador del Barça, cedit al València, 3 mesos de baixa. Fractura al 5è metatarsià del peu esquerre, l'operen demà passat a Barcelona. Males sensacions per Rafa Nadal, ha perdut contra Àlex de Minyaro a l'United Cup, que es disputa a Sydney, pot perdre el segon cap de sèrie al sorteig de l'Open d'Austràlia. I fitxatge sorpresa a la Lliga Femenina de Futbol, la futbolista francesa Aminata Diallo, que es va fer famosa per estar implicada a la pallissa Kira Hamraoui, ha fitxat pel Levante.
Ah, curiós.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Que vagi bé. I les enquestes al Twitter, @esportscope. Veieu bé que el Barça hagi utilitzat la via de la justícia ordinària en el cas Lewandowski? Sí o no? Guanya el no 52% dels vots. Enquesta espanyol, l'empat al Camp Nou serà un punt d'inflexió? Sí o no? El 79% de les respostes pensen que sí. I enquesta Girona, mercat d'hivern obert, quina demarcació necessita reforçar més? El Girona, porteria, defensa, mig del camp o davantera, l'opció més votada a aquesta hora, fregant les 4 de la tarda, amb el 41% dels vots és la davantera, 35% defensa, 18% mig del camp, 6% porteria. Aquí ho deixem. Demà amenacem amb tornar. Que vagi bé.